Bueno, ja sabeu que quan sentiu aquesta sintonia, això és gent de l'Eixample. Avui tenim amb nosaltres a la Puri Martínez.
Hola.
Ens acompanya també el Sergi, que no sabem, el president de l'Eix, que no sabem si voldrà parlar o no, però el tenim aquí, de convidada de piedra. I parlarem avui amb la Maria Cilleros. I uns direu, qui és la Maria Cilleros? Pues millor que es presenti ella. Maria, benvinguda, i anem a parlar de tu, va. Ja sé que a molta gent no li fa il·lusió parlar d'ella mateixa, però avui et toca a tu. Aviam, nascuda a València, Alcira.
Correcte.
Carai, i vas créixer a Barcelona.
Sí, sí, sí. De fet, sempre dic que sóc de Barcelona.
Vale. I jo tinc aquí el teu currículum més impressionant, ja el anirem desgranant. Vas estudiar la comunicació audiovisual a la Pompeu Fabra.
Fa uns quants anys.
Sí, i l'últim any de carrera el vas cursar a França, nada menos.
Bueno, un Erasmus, no?
Bueno, un Erasmus, però és un Erasmus, no hi va tothom, eh? I vas fer màsters en documental de creació, també un postgrau en tècnica i planificació de projectes de desenvolupament per la Universitat Oberta de Catalunya, i el 2014 vas acabar un curs de especialització en Community Management, que això està molt de moda ara.
Correcte.
Bueno, pues vinga, anem a començar.
Vinga.
Veïna de l'Eixample, m'has dit.
Sí, del barri de la Sagrada Família.
O sigui que coneixes perfectament, i a més treballes a l'Ajuntament, bueno, al districte.
Fa molt més que sóc veïna de l'Eixample que treballadora.
I què tal? Quines problemàtiques veus tu en el districte? Aquelles que es puguin parlar.
Bueno, com
a
veïna...
Que tu solucionaries com a veïna.
Com a veïna entendràs perfectament que visc a un carrer del temple de la Sagrada Família.
Sí.
Aleshores, la meva problemàtica principal té a veure amb la massificació turística.
Sí.
Soc mare de dues criatures que van també a l'escola a l'Eixample.
Sí.
I doncs em costa caminar, o sigui, fer el trajecte cap a l'escola portant-los de la mà, perquè en èpoques fortes de turisme doncs és una problemàtica que m'afecta directament.
Bueno, ara anem a la teva feina. O sigui, després parlarem de la teva trajectòria professional, que com a reportera, càmera, editora de televisió, és que aviam, es poden fer moltes coses, però tu n'has fet masses.
Bueno, és que ja tinc uns anys, també.
Bueno, no tants, no tants. No direm l'edat, per si acas. Bueno, aviam, ara, en aquest moment, quina és la teva feina?
Ara mateix, des de fa 2 mesos, oficialment, sóc la cap de comunicació del districte de l'Eixample.
I això inclou?
I això inclou, doncs, comandar un petit equip, que en total som 4 persones, que portem, doncs, el que es coneix com a comunicació al districte, que vol dir, doncs, fer tot el possible per difondre tant les activitats que es fan al districte, al territori, com l'acció de govern, com la informació de servei, tant en l'àmbit digital com en l'àmbit offline.
O sigui, que tot, per exemple, tota la informació que surt del districte passa per les teves mans, pel vostre equip.
Pel meu equip, exacte.
Vale, molt bé. I abans d'això?
Abans d'això, o sigui, això es fa 2 mesos, però jo ja portava un any com a tècnica de comunicació al districte, i va ser quan es va jubilar l'anterior cap de comunicació, que es diu Issa Pagès, que vaig guanyar jo aquesta plaça.
Bueno, que la Issa Pagès és la que nosaltres vam conèixer quan vam començar a fer totes les coses dels anuncis del districte i tal.
Correcte.
Que vam anar a la Puri, jo, oi? Puri?
Sí. I abans estava a l'Ajuntament, però estava a la Direcció de Comunicació, a Serveis Centrals. O sigui, no estava a cap territori ni cap àrea, sinó com a la part de la Direcció de Comunicació, que és com el paraigua.
A la Casa Gran.
A Casa Gran. I allà vaig estar 8 anys.
I abans d'això?
Abans d'això, deixa'm fer memòria, que
ho fem ja... Ho fem al revés.
M'és igual, va bé. Abans d'això vaig estar en comunicació de 2 projectes culturals a la ciutat que m'agraden molt. Un és el Docs Barcelona, que jo estava portant la part, com coordinant la part de formació i d'una branca pedagògica, i també un altre projecte molt xulo, que és Modivan, que és l'empresa de gestió cultural que porta Sala Montjuïc, que segur que us sona,
sí.
I el meu primer festival, que és com un festival de cine per familiar, no? Com per infants.
Sí, que ets cinèfila.
Soc cinèfila, clar, vaig estudiar comunicació audiovisual, però bueno, la meva memòria és a curt termini, així que no em pregunteu quina pel·lícula em va agradar fa 20 anys, perquè no us la sabré dir.
Bueno,
i abans d'això...
Anem tirant enrere.
I abans d'això vaig estar 10 anys vivint fora.
Ahí.
Primer vaig estar 7 anys i mig o 8, ara no et sé dir amb exactitud, El Salvador, a Centroamèrica, que realment és on em vaig començar a desenvolupar jo professionalment, diria, i després d'això un any i mig llarg a Kabul, a Afganistan.
Déu-n'hi-do. Anem al Salvador.
Vinga.
Com arribes al Salvador?
Pues al Salvador vaig arribar perquè em van encarregar una petita peça documental d'un projecte de cooperació, que era un projecte molt interessant sobre centrat en salut visual per nens i nenes, i vaig fer aquesta petita peça documental, i arrel d'això, de la ONG que feia aquest projecte, com van veure que jo sabia de cooperació perquè havia estudiat una mica, perquè tenia alguna experiència prèvia, em van proposar ser la coordinadora país d'aquest projecte. I llavors vaig estar només un any i mig amb ells, després vaig muntar la meva pròpia productora,
allà.
Que fèiem documental social. La veritat és que va ser una època en què vaig ser molt pobra de diners, en termes de diners, però m'arrossegava, de veritat. Però amb una sòcia salvadorenya vam muntar aquesta productora i va ser una etapa superinteressant i enriquidora. Vaig poder viatjar molt per Centroamèrica, conèixer molts projectes d'allà, socials. Vaig treballar per les Nacions Unides. Bueno, no sé, va ser com una etapa, això, molt interessant. I a modo chascarrillo, el meu marit és del Salvador i els meus fills són mig salvadorenys, o sigui que va ser... important en molts àmbits.
Sí, allò és un nucli important de la teva
vida. Sí,
de la
molt,
teva
molt,
vida.
Molt. Sí,
bueno,
sí.
I aviam, Kabul. Precisament, Afganistan no és un país fàcil.
No, de fet, és difícil.
I per les dones més.
Sí, i per les dones més. No era el primer cop que estava, però sí el cop que vaig estar més temps. Jo ja havia anat un parell de cops abans, també per gravar un parell de documentals, però potser havia estat 2 setmanes, sí, 10, 12 dies, 15 dies.
Això eren abans dels talibans?
Just quan va caure el règim taliban, després del 2001. O sigui, els primers cops que vaig anar van ser, diria, el 2002, 2003 o una cosa així. I després, el 2013, molts anys després, em proposen anar un any i pico, també doncs, per coordinar la que en aquell moment era l'única ONG espanyola que treballava exclusivament en projectes d'Afganistan. És una ONG que ja no existeix, però que va fer una gran feina i es deia ASDA, que era l'Associació pels Drets Humans a l'Afganistan. I llavors érem una entitat molt petita, però que tenia moltes contraparts, és a dir, treballàvem amb moltes ONGs locals, afganeses, en projectes sobretot relacionats amb els drets de les dones, que si vols t'explico algun dels projectes perquè eren
pues
molt interessants.
Pues sí.
No? Doncs en 2013-2014, quan vaig estar, coordinàvem especialment sobretot dos projectes. Un era de dones que estaven empresonades. La majoria d'aquestes dones, que eren molt joves, diria adolescents i joves, estaven empresonades pel que allà es coneix com els delictes morals. És a dir, moltes estaven empresonades perquè havien fugit de casa seva perquè no volien casar-se amb l'home de 70 anys que el seu pare havia decidit que s'havia de casar. D'altres perquè havien abandonat el matrimoni doncs perquè el seu marit les violava. O sigui, perquè és un delicte que es coneix com a running away, escapar-se, fugir, que és molt comú. I aquestes dones estaven a la presó compartint la presó amb dones que estaven allà doncs, per delictes com tràfic de drogues, perquè ja sabeu que Afganistan doncs, és el major productor del món d'opi, o fins i tot per homicidi, no? I estaven allà com compartint cel·la. Llavors fèiem doncs, un projecte d'assistència bàsica en primer lloc, perquè no us vull explicar com és una presó de dones a Afganistan, o sigui, molt bàsica, molt bàsica. Dormien al terra, no tenien lavabo, bueno, molt bàsica. O sigui, com assistència bàsica, però també temes com d'alfabetització, de formació en termes com econòmics, com culturals, els donàvem material d'higiene, ens fèiem càrrec també de les criatures que tenien, i com una mica posava mirada en què passaria quan sortissin de la presó, no? I jo sempre explico una anècdota, bueno, ara fa temps que no l'explico perquè fa molt que no parlo d'això, que ja fa
mira,
anys
ja et tocava.
Ja tinc l'oportunitat, gràcies a Eixample Barcelona Ràdio, doncs sempre explico l'anècdota que el primer cop que vaig anar a una presó de dones a Afganistan, no era Kabul, però era una ciutat que no està gaire lluny, es va quedar la porta oberta de la presó, jo vaig pensar, ostres, que se m'escaparan i ara aquí sí, tindré un problema. I aquelles dones és que, vamos, no van ni moure les parpelles, perquè en realitat són dones que no tenen on anar, perquè en aquests delictes morals són rebutjades tant per la seva família d'origen com per els seus marits, i no existeixen estructures a l'Afganistan on una dona pugui viure sola o desenvolupar-se sola, i ara encara menys, perquè ara està encara pitjor que quan jo vaig anar, perquè llavors havia caigut el règim talibà, però ara està molt pitjor, no? ni veure la porta, o sigui, ni fixar-se en la porta.
Déu-n'hi-do.
Aquest era un dels projectes, però si vols preguntar més coses, ja l'explico després.
Ja et deixo una altra...
És que això no és una entrevista.
És que del que es tracta, que nosaltres el que ens interessa és saber qui ets.
Sí, portàvem un altre projecte amb dones víctimes de guerra, és a dir, que eren o germanes o dones viudes de persones que havien mort durant la guerra, que en aquell moment a l'Afganistan portaven 30 o 35 anys de guerres continuades, pues ara ja 40, i llavors eren dones, doncs això és que, o sigui, el gran problema a l'Afganistan és que la violència és la porta, o sigui, està de portes endins de les cases, de les famílies. Llavors, jo no he conegut cap dona afganesa que no sigui violada sistemàticament pel seu marit, perquè està molt normalitzat, violada, pagada, bueno, agredida. Aleshores, clar, tampoc pots anar tu amb la teva mirada occidental a explicar esto está bien o está mal, no? Perquè això és com una qüestió molt moralista. Però clar, com no podem normalitzar, o sigui, totes aquestes dones, a més de viure en un context de guerra que els deixa unes seqüeles psicològiques, tant a les dones com als homes, òbviament, perquè a més són molts anys continuats de guerra, doncs tenen totes unes seqüeles perquè són víctimes sistemàtiques de violència masclista generalitzada. No? Aleshores, com tractem això? Acostar-te amb tallers d'autoestima molt bàsics, com coses molt... Alfabetització també, perquè puguin almenys saber llegir una factura elles soles, una mica d'economia, algun projecte, doncs, de que poguessin produir els seus materials, catifes, teixits, el que fos, per poder vendre, com dotar-los d'autonomia, no? I com que entenguessin que elles... Era un tema més, sobretot, de donar-los autoestima des de diferents àmbits.
Però imagina com deu estar ara.
Doncs la veritat és que quan van tornar els talibans, van tornar a entrar a Kabul, que jo ja portava uns anys aquí, jo vaig estar 3 o 4 mesos en bloqueig absolut, sense ni voler llegir el que estava passant, perquè és que pensava, si allò ja era horrible. I ja, quan jo vaig estar, ja portaven molts anys d'intervenció internacional, que se suposa que havien millorat molt la vida de les persones d'allà i tal. Se suposa, això també hi ha una doble moral important. Fatal, han d'estar fatal.
La gran pregunta és, tu quan comences a fer col·laboracions amb ONGs i tal, i clar, és una evolució que tu fas, la gran pregunta és com retornes després de tot això a la vida d'aquí, perquè el cop té que ser terrible, no?
Fatal.
Com et vas adaptar?
Fatal, jo vaig marxar a Kabul amb una cosa que jo creia que eren uns vertigens, i que en realitat vaig arribar aquí i era una mena d'angoixa o ansietat, perquè clar, jo a El Salvador jo feia vida normal en termes de sortir a prendre alguna cosa, conduir, quedar amb amics, no? A més també és la mateixa cultura, el mateix idioma, no? És com... Però vaig anar com integrant que era normal que tu anessis pel carrer i poguessin sonar uns trets i mira, no t'havia tocat a tu, però sí al del costat. Vull dir, hi ha un avió, en aquell moment, ara el règim polític ha canviat molt i hi ha una situació diferent, però en aquell moment hi havia 13 o 14 homicidis diaris al Salvador, que en aquell moment tenia uns 6 milions d'habitants, que és una bestiesa. O sigui, homicidis violents. I llavors era com, tu, jo a la nit et saltes al semàfor quan vas conduint en vermell perquè saps que si no et posen una pistola per robar-te $5, però et poden matar, no? O sigui, és un tipus de violència, no? De la qual jo vaig, després de molts anys, més un ensurt que vaig tenir, que a més va ser a Guatemala i no a El Salvador, a mi no em va afectar directament, però clar, tu vas veient coses que passen molt bèsties. Però dius, bueno, és normal, perquè aquí tothom ho viu amb normalitat, llavors tu ho vas integrant. Però clar, tot això se't va quedant al cos, no? I després Afganistan sí que era com molt més intens, perquè jo, pel fet de ser una cooperant estrangera, sí que era blanc, sí que era un objectiu per determinats grups, i per tant jo havia de seguir unes mesures de seguretat molt extremes. Per tant jo havia d'anar sempre com dissimulant el màxim possible, amb el veu negre, com el més camuflada possible. Quan arribàvem a qualsevol lloc, el primer era mirar on hi havia les sortides d'emergències, per si hi havia un atac talibà, per si... Llavors era com una pressió, aquesta sí, molt forta. I aquí sí, que a més van passar coses com que hi havia... O sigui, van morir amics meus en un atemptat, i va haver atacs més o menys propers en el restaurant on estuve cenando el dia antes, i coses així. Però jo ho seguia... Uh-huh. Integrant amb normalitat, i jo quedava amb gent i, bueno, no sé com dir-te, no?
Feies la teva vida.
Clar, però clar, de cop un dia tot això t'esclata dins, perquè nosaltres, o almenys jo, he tingut la fortuna de créixer en un lloc segur i on això no passa, no? Uh-huh. I aleshores, clar, el teu cos pues, ha d'equilibrar tot això, i en el meu cas, cadascú té la seva història, uh-huh. I també barrejat amb molta frustració, perquè veia que s'havien invertit molts diners, molts diners en aquest país, i que en realitat les persones que estaven decidint on anaven aquests diners, per temes de seguretat potser, però no tenien ni idea del que de veritat passava als carrers, als barris, als hospitals, i no en tenien les veritables prioritats, i a mi això em matava també. Llavors jo he conegut les ombres i les llums de la cooperació. Mm-hmm. En soc detractora i en soc molt partidària, perquè he vist coses meravelloses, però també he vist coses de, però per mare meva, de corrupció, de...
Bueno, no canvia tant, tu extrapoles les coses en països, i sí, potser són les maneres de fer-ho i de la manera que es viu a cada país, però déu-n'hi-do.
Bueno, en cooperació internacional tenim aquesta mirada de que nosaltres sabem com arreglar el país, un altre país, no? I això...
Sí, el nostre està com exacte. Està. Bueno, o sigui, tu arribes aquí i t'integres a la teva vida. El primer que fas quan arribes aquí, perquè ja tenies els nens, tu.
No. Sí, els vaig tenir aquí, després de venir. No, bueno, pues començar a buscar feina, perquè sí que hi ha una mica el síndrome de que tu tornes després de 10 anys fora, on tu sents que has crescut moltíssim, i bueno, és objectiu, no? Uh-huh. Jo, doncs havia portat projectes, coordinat, havia estat directora de tal, i arribes aquí, però aquesta part del teu currículum en realitat és poc vista, sobretot, bueno, jo, en l'àmbit audiovisual i de la cooperació, no? Que són uh-huh. els que jo he barrejat. I al principi començo a fer rodatges, però com una mica l'últim mono, que no passa res, perquè jo crec que de tot se n'aprèn, la veritat. O sigui, i ho continuo creient, però és com una mica frustrant, sobretot en termes econòmics, perquè has de sobreviure, no? Però bueno, a poc a poc em vaig anar col·locant, i vaig començar amb aquells projectes que et començava al principi, de Sala Montjuïc, Docs Barcelona i tal, fins que decideixo presentar-me a unes proves d'una borsa de treball de l'Ajuntament, pensant que serà una cosa llunyana, que em trucaran d'aquí 6 anys per cobrir una baixa maternitat, i em truquen de seguida. I llavors, ara sóc funcionària.
Ole, con título. Ai, ai. Bueno, sí. I llavors, ara anem a parlar de la... ja has dit més o menys en grans rasgos la teva feina.
Sí.
Vale, o sigui, hi ha molta feina, perquè el districte és molt gran.
Hi ha molta feina i passen moltes coses a la
xarxa. El nostre districte és molt gran, és el districte més gran. O sigui, podríem ser una ciutat sencera.
Podríem ser una ciutat sencera,
220.000 habitants, oi, Sergi? Sí. No t'he sentit la veu encara, eh?
Sí,
però parles molt lluny del micro.
260.000.
Vale.
Vols dir alguna cosa més, Sergi? Perquè porto molta estona parlant, eh?
Sí, el Sergi... No, saps què passa? Que el Sergi em sembla que s'està quedant una mica certificat amb el teu currículum.
La veritat és que m'ha sorprès, i mira que no em sorprèn gaire les vegades.
Bueno, aviam, és una dona viscuda.
Sí, però vamos...
T'ha canviat la manera de fer-les? Per exemple, ara tens dos fills.
Què vols dir? Tota l'experiència prèvia?
No, si ara tinguessis que plantejar el que vas fer abans de tindre els nens, faries el mateix?
Bueno, ara entenc...
Amb els nens, eh? O sigui, tenint-los.
Ah, no, o sigui, jo ara amb la maternitat entenc la cara de la meva mare el dia que li vaig dir: mama, me voy a vivir un any i medio a Kabul. O sigui, l'entenc perfectament, però ho tornaria a fer, i espero que els meus fills també ho fessin, no? Però clar, he fet moltes coses que ara no faria, perquè jo ara segueixo sent una persona autònoma, segueixo sent una professional, sí, del que sóc ara, que és diferent, i també sóc mare, i sóc una persona que vull ser la referent pels meus fills durant el màxim possible de temps, no? Aleshores intentaré no posar-me en perill, no?
Hi ha alguna cosa que t'hagi quedat per fer en allà? Que dius, si és que m'hagués agradat fer cinema, jo què sé.
Mira, jo sóc una persona molt optimista i molt vitalista, i crec que he fet tot el que havia de fer en el moment que havia de fer. Vull dir que
Encara et queden anys, per fer coses.
Em queden molts anys. I ara
com, com a funcionària que has dit que ets, pots fer moltes coses encara.
A més, en el moment que jo vaig entrar a l'Ajuntament, vaig tenir molts dubtes quan em van trucar, perquè em suposava un gran... O sigui, jo vaig ser mare ja estant a l'Ajuntament. Just em vaig quedar embarassada molt poc després d'haver entrat. I jo vaig tenir molts dubtes perquè pensava, necessito una estabilitat econòmica perquè tinc un projecte de que vull tenir fills i això que porto ara no és viable, no? O no podria. Però alhora pensava, ostres, entrar al món del funcionariat, allò, és que jo m'imaginava un món gris de gent posant segells així, tristos, saps? Amb una música a fons, tenebrosa, no sé com dir-te. Pensava, mare meva, l'administració pública, de veritat, de veritat. I vaig tenir la sort que vaig entrar a l'equip de continguts digitals de l'Ajuntament, que érem un equip nou, que érem tots molt joves, jo era, de fet, de les més grans, amb diferència... Un equip boníssim, molt, o sigui, com molt divertit, que era bastant intensa la feina, que encara podia fer moltes coses creatives i era com, o sigui, no sé, jo ho havia mirat una mica des de la carència, no des de l'abundància, o sigui, puc estar a l'Ajuntament i pot ser molt intens, crec que encara em queda bastanta cosa per fer a l'Ajuntament i... Espero que així sigui.
Puri, tu aquí tens una lista molt gran de coses.
Sí,
eh?
Ai, no, amb el que esteu parlant ja n'hi ha coses que me, ja les he dites i les he anat tatxant.
Sí, doncs pregunta-li alguna cosa.
Sí. Bé, jo et volia preguntar, Maria, quan vas superar la convocatòria de la proposició en el concurs del 21-25, reps la resolució i què vas sentir en aquell moment de que passaves a formar part del...
Ja soy funcionària!
De que ja estaves dintre del districte de l'Eixample per ser cap de comunicació.
Quan vaig guanyar el
quan
concurs
vas,
ara,
exacte.
Però això fa res, eh? Això
sí,
va ser,
això va ser
oficialment
a l'octubre o novembre, no?
Sí, octubre o novembre.
Perquè això va ser un canvi total, no?, de lo que estaves fent... l'últim temps, ja sense comptar tot l'anterior, però clar, aquí duries tenir un pensament de buah, i ara què, no? Què vas sentir en aquell moment?
La meva cap es va jubilar al juliol. I jo vaig estar uns mesos fent les seves funcions i les meves, perquè clar, fins que algú no guanya el nou concurs no es desencalla com
no
aquesta
ha,
situació.
Clar.
I a més es van donar dues situacions més, t'explico perquè tinguis tot el context. Una, que l'altra tècnica que estava embarassada va haver de marxar de baixa com uns mesos abans de l'embaràs. Des d'aquí una abraçada a la Natàlia, que ja ha estat mare i segueix de baixa.
Sí, amb ella també hem tingut comunicacions.
Sí, exacte. I la segona cosa és que a mi m'operen de la vista una cosa molt menor, em van operar l'octubre de cataracte precoç.
Ui.
Sí, és una cosa molt estranya en gent de menys de 65 anys.
Sí, perquè et veiem molt jove, eh?
Sí, 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 sí. I va anar molt bé, és una operació molt fàcil realment, però vaig estar uns 10 dies de baixa i llavors l'equip es queda sense ningú. I quan torno, bueno, sense ningú no, amb el nostre superadministratiu, que es diu Pep i que és meravellós. I quan torno de la baixa em trobo que estic fent la feina de tres persones, de la Isa, que s'havia jubilat, de la Natàlia i de...
I la teva.
No estic aquí, no m'heu convidat per plorar, però he passat uns mesos molt durs i al final era com, faig el concurs i el que més pressa tinc és signar el nomenament perquè per fi jo pugui passar a ser cap oficialment i es desencalli qui ve a...
A darrere teu.
A darrere, clar.
No? Però la veritat és que estic molt contenta d'haver guanyat aquest concurs, perquè jo, amb tota la meva part social, de la meva trajectòria prèvia que ja hem comentat, o sigui, jo ara la connecto amb el servei a la ciutadania. Jo sé que sona una mica de... Vinc a explicar això perquè treballo a l'Ajuntament, però de veritat per mi és com molt important pensar que el que fem té un sentit pels veïns i pels ciutadans, no? I de cop és com, ostres, quina sort poder comandar aquest equip de comunicació, que a comunicació no prendrem decisions estratègiques, però podem donar informació de molt de valor a la ciutadania o ajudar les entitats, i ostres, no sé, jo em sento molt orgullosa, a més és el districte on visc, és que estic molt contenta.
Clar, és com un premi del final d'una etapa teva, no?, trobar doncs un lloc on poder desenvolupar tots els teus coneixements i a més amb tranquil·litat i amb un entorn doncs amable i correcte.
És així, i a més a nivell de districte ens portem molt bé, tot l'equip directiu molt bé, i hi ha molt bona relació, llavors és un lloc com molt agradable. Clar. I a més està a 4 minuts amb bici a l'escola dels meus fills, la seu del districte, que això també ho hem de dir.
I tant, i tant.
És com tot meravellós. Ara, també una mica de pressió, perquè jo, clar, tinc tota aquesta trajectòria prèvia, però a mi em poses ara davant d'un contracte, una licitació del nou lot d'impressió, i jo estic perduda i he de tirar molt dels meus companys de recursos interns, clar. Hi ha moltes coses que desconec, perquè he estat com executant molt comunicació, clar. Però no aquesta mirada més de...
Més global. I amb quantes persones comptes per fer tota la teva tasca?
L'equip som 4 persones, els dos tècnics, que ara ja està complet l'equip, o sigui que estic molt
ara
contenta,
ja sí.
I l'administratiu i jo. Som un equip molt petit, de fet som l'equip més petit del districte.
Del districte.
Sí, sí.
Bueno, a vegades jo em trobo que la meva visió és que et trobes que l'Ajuntament ens pensem que són 50.000 persones i et trobes que... I quan tu tens aquest contacte més proper i et dones compte de, hòstia, és que el districte és molt gran i n'hi ha 4 persones per tot el districte, per tota la comunicació. Ja no et dic a nivell comerç, a nivell de seguretat, a nivell, i tot ho extrapoles, i quan et trobes amb les queixes de la gent i dius, és que no teniu ni idea a vegades de que la dimensió és brutal, no? O sigui, i que tiren molt de les associacions i tiren molt... I ja ens està bé que coneguis la casa.
Quantes associacions hi ha de comerciants a l'Eixample? Però estan com districtes, no? O més perquè sí, també hi ha...
12? Sí. No, deixos comercials i associacions.
Sí. Sí. No, és sí, que si tu ara comptes les associacions de comerç, sí. Les de veïns, les de gent,
bueno, clar, les de gent, veïns,
aviam,
clar.
És que aviam,
set, no?
Jo el que no entenc és com sou 4, però bueno.
Bueno, no, som 4 perquè és així, és com el número estàndard, tots els districtes l'equip és igual i la majoria d'àrees també de comunicació.
Sí, però hi ha districtes que no tenen 260.000 persones al seu càrrec,
no,
amb el qual són eixos.
Totalment, cada districte té la seva casuística, perquè també és veritat que al districte de l'Eixample passen moltes coses que es consideren de ciutat. No? Ja sí, parlant,
casa,
per exemple, d'esdeveniments,
sí.
No? Algú que passa a plaça Catalunya, algú que plaça...
El que va passar en un Jovenat de Nadal, que es va col·lapsar la ciutat, en un espai que és supergran, però clar, si venen 60.000 persones o 50.000 persones de cop a aquell espai, pues te'l col·lapsen, no? O
sigui, sí.
I n'hi havia una previsió de tràfic, de guàrdia urbana, sí, però clar, la dimensió de ciutat és brutal.
Si la dimensió de districte ja és brutal, ciutat és brutal, però el que et vull dir amb això és que hi ha districtes que s'han de fer més les coses i en canvi, com a l'Eixample passen moltes coses de ciutat, també tenim un determinat suport de... casa gran, diguéssim, no? de la direcció de comunicació. Però sí, són poca gent, jo tinc la constant sensació d'anar tard, no? De tenir molts mails per llegir, i al final són persones humanes, i jo a més veïna del districte, llavors jo també em trobo com amb necessitats que jo voldria que... No? A més, clar, jo visc boja perquè vaig pel carrer i dic, ah, aquest cartell que l'hem posat tard, o perquè jo ho veig cada dia, no? Però la veritat és que jo he de dir... que en els 9, jo crec que 9 anys, a veure, des del 2017 porto a l'Ajuntament, sí, 9 anys.
Anys,
mira, des del gener, justament, o sigui, fa 9 anys clavats, jo m'he trobat dins de l'Ajuntament, clar, jo, la meva experiència és pràcticament tota amb equips de comunicació, amb molta més gent que fa moltes més hores de les que hauria de fer, que realment es deixa la pell per la feina, que al contrari. El que passa és que, bueno, clar, la maquinària és la que és, els recursos són els que són, les entitats són moltes, els veïns són molts i l'administració és lenta.
Sí.
No? O sigui, això és així, a mi em desquicia igual, no? Dins
sí.
I fora.
Vull sí, dir sí, que... perquè són molts passos.
Clar, perquè és garantista.
I cada pas clar. És lentitud.
I perquè és garantista, perquè si tu treus una licitació i vols que tothom pugui participar en els mateixos termes i d'una forma justa, doncs això ha d'estar tants dies exposat, ha d'estar tants dies, i això són processos lents, i contra més garantista, doncs més lent. I això costa molt d'entendre. Jo em considero una persona molt impacient i em desespero a dins també. Vull dir que...
Maria, dins de la teva experiència, tu com veus les ràdios de districte, perquè clar, la ràdio de districte no sé quantes n'hi ha al districte de l'Eixample, que aquests són els únics, no?
És que abans sí que n'hi havia, però ara
sí.
Jo crec que sou els únics, sí, no?
Sí, sí. Que som els únics, sí.
Bueno, és que abans hi havia com ràdio, recordo jo fa molts anys, no? Ràdio Gràcia, ràdio...
Bueno, Ràdio Gràcia encara existeix, però forma part d'una altra pel·lícula.
Clar.
O sigui, dins el que és el districte de l'Eixample, Sí, la idea, ja, abans t'ho he explicat amb, sota, fora micro, que la idea de l'Eixample Barcelona Ràdio era integrar tots els districtes i que cada districte...
Tots els districtes o tots els
barris? De l'Eixample.
Vale, tots els barris.
Districtes, barris de l'Eixample, el districte de l'Eixample són set, i que cada qual tingués el seu punt i que allà es poguessin produir cada qual els seus programes i tal. Això és la idea. S'ha quedat amb nosaltres sols. Perquè no hi ha hagut el feeling, o no hi ha hagut la gent que s'ha pogut vendre la...
Bueno, perquè també podem aprofitar per recordar als oients que vosaltres feu tota aquesta feina de forma voluntària,
que això segur,
que per tant és una super mega activisme militància i que per tant requereix d'esforç. O sigui, que ha de ser gent motivada, que sí, realment cregui en un projecte
està com clar,
aquest.
Els que venen i es desmotiven al segon programa ja no estan, està claríssim.
Clar.
I la majoria portem pues, tots els anys, no? La majoria.
O sigui, per mi té un valor incalculable saber que hi ha una emissora de ràdio on jo puc trobar, perquè jo ja sé on puc trobar la informació global, per això estan els grans mitjans, no? Però com una informació de territori tan local i tan del dia a dia, que a mi el que m'importa com a veïna, ja no com a treballadora, és saber doncs, on hi ha un problema específic d'una vorera, que no sé què, no? Com els problemes reals, el que de veritat m'afecta en el dia a dia.
I a nosaltres ens agradaria que tots els eixos de comerç i d'associació de veïns el fessin servir.
Com ho fem?
Aquí
anem
està.
A fer un plan.
Com ens fem de que la gent se senti a tindre una reunió que demanem fa anys, tant eixos com associació de veïns com associació de comerciants?
O sigui que era una encerrona, no? Aquesta
no, entrevista. No, però bueno, ja t'aprofitem, que aviam, tampoc et tindrem cada dia aquí, que ens agradaria, però no, tampoc pots vindre cada dia.
Em sembla molt interessant. Jo vaig començar a la ràdio, de fet, ara flipareu, jo vaig començar a Ràdio Estel fent pràctiques de la universitat.
A Ràdio Estel, bueno, sí, avui he sentit en una entrevista a la senyora Paneque que estava a Ràdio Estel i feia una pregunta, vull dir que estan allà. No sé si és una becària o no la que estan allà, però estaven allà.
Jo vaig començar allà, no, i o sigui, de veritat crec en el potencial de la ràdio, i ara de nou encara més, perquè ara la gent va pel carrer amb casc, no, durant un temps això no era tant, però...
Sí, ara estan acostumats a la informació podcast, que són 20 minuts i puerta.
El que passa és que nosaltres, com a entitat, l'altre dia ho parlàvem, no?, de com podíem arribar més oients, no?, i amb el tema de, pues això, estar ficats a un Spotify o a l'Apple o d'allò, clar, el cost que té d'enganxe per mensual, nosaltres no el podem cobrir.
Claro.
O sigui, per donar més veu al que seria, no?, o tindre una antena pròpia, pues els costos que té, de tindre antena pròpia.
Sí, però com que la FM, aviam, com que hi ha el que és la ràdio digital, que és la que s'ha fet servir en els cotxes, vull dir, ara, ja no desconnectes el que és FM, sinó també s'ha absorbit el que és la ràdio digital, que és com que la TDT, però amb ràdio. Clar, això té un cost de 400 euros més i val més, perquè ho hem estat mirant. Com ho assumim?
Està parlant de que tot és voluntariat.
Clar, com ho assumim?
Assumeix una part important del que és el manteniment i el petit espai que disposa, pues ja ho posa
clar, a bord de la ràdio. La publicitat que fem del districte, clar, és la que és quan hi ha events molt concrets. Els esdeveniments molt concrets, llavors clar, costa, Maria, costa.
És que, igual que deies tu abans, no?, fora de micros, abans hem comentat que és que jo, per mi, això és un esforç ingent el que feu, de veritat, i té molt de valor, molt de valor. De moment farem una notícia a la web del districte i ho posarem al butlletí per fer difusió. Això em puc comprometre.
Escolta, Maria, quins plans tens ara sobre... Quines carpetes tens obertes? Perquè, clar, tots teniu carpetes allà a sobre. Aquí que posa... Ui! Quina carpeta tens ara per solucionar? No la saps? Diu, no les tinc numerades.
No, tinc molts temes sobre la taula, però perquè també, clar, tu entres i dius, ostres, doncs això ho podríem canviar, això... Ara, com sabeu, ha canviat tota la identitat gràfica de l'Ajuntament, tota, no?, la identitat visual, i llavors ara tinc la sort que, com ja tinc companys d'equip, hi ha tot un tema a xarxes socials, que volem fer doncs, molta més presència de carrusels a Instagram, de poder parlar amb veïns, que es vegi una mica més el veïnat i com projectes dels barris i així.
Sí, ara hi havia, aquesta setmana passada o l'altra, va haver-hi la notícia que la revista de l'Eixample, la que està allà al carrer Girona,
Línia Eixample,
també anava a començar a fer podcast, no? Em sembla que era.
Cert. Teoria, sí.
Línia Eixample han rebaixat ara la quantitat de publicacions en paper, abans era setmanal, sí, i ara en fan menys, que és una decisió com de dir, bueno, això té un cost, no?
Sí, home, i, evidentment.
Clar, clar. I jo també he vist això de, sí, sí, de podcast.
En canvi, veus, o sigui, Línia Eixample, Eixample Barcelona Ràdio, i mai ens hem trobat. No per falta de voluntat nostra, eh? O sigui, no ens han deixat passar per la porta. Aquí està la Puri, que
ho ha intentat
moltes vegades. O sigui, clar, dins és el que et deia abans, que ens trobem amb portes que se'ns tanquen sense poder explicar el que necessitem o volem. Llavors, clar, és increïble, perquè dius, hòstia, joder, estem en el mateix espai.
I com resumiries el que necessiteu i voleu? Perdó, eh?
Sí, no, és molt fàcil. Nosaltres poder-ho fer ben fet, per això necessitem un espai més gran, això és el primer, perquè és bàsic per nosaltres per poder créixer, i després que tinguéssim accés d'alguna manera o l'altra, ja des del districte, a totes les parts que hi ha de comunicació del districte, vull dir, tant siguin eixos com associació de comerciants, com associació de veïns, o diaris digitals, o diaris físics, perquè clar, també estem en aquest món nosaltres, vull dir, i a nosaltres ens agradaria col·laborar amb tots i que ells tinguessin aquest espai, perquè dius, hòstia, doncs mira, doncs els de l'Eixample, Eixample, doncs volem fer un programa de ràdio.
Jo l'únic que puc dir és que a vegades m'he trobat que ens tenen una mica de por.
En el
sentit de que es pensen que no sé, o sigui, clar, o sigui, aquí entra tothom. I com em passa com a president de l'Eix, jo vaig entrar a la presidència de l'Eix i una de les coses que vaig marcar és que no entraven els partits polítics. Per bé ni per malament, o sigui, perquè jo m'havia trobat amb anteriors juntes que estaven polititzades. I jo aquí al barri és si n'hi ha de tot.
Com a tot arreu.
I tothom té que tindre el seu espai i després que els districtes es baragin a nivell polític. I això, el no controlar la veu, la línia editorial, per dir alguna cosa, que puguis trobar que et ven gent d'esquerres o d'extrema dreta...
No, d'extrema dreta, extrema dreta ho dubto molt.
Bueno, a vegades hem fet coses.
Sí, és un problema de pell.
No, a l'Eix, o sigui, jo tinc a tothom. Encara que no m'agradin les seves idees. Però atenent-ho, si tenen, estan dintre del districte i tenen el seu espai, jo com president de l'Eix el que faig és atendre'ls. I aquest no control, o sigui, de com deixes entrar aquí o entrar, és el que m'he trobat a vegades que no els hi agrada.
No, i clar, que potser es pensen que som el coco també a vegades, perquè aviam, nosaltres tenim
ja
un mitjà de comunicació
de 5 anys
i que saben qui som
i que
saben
tothom,
aquí quan han arribat les eleccions han entrat tots.
Exacte.
Menys una persona que no va voler vindre perquè no va voler, què hi farem? Els altres han entrat tots i tothom s'ha explicat i a partir d'aquí ja veus tu. Nosaltres no opinem, nosaltres sí que opinem a vegades, perquè se'ns escapa allò que dius, hòstia,
som humans,
se m'ha escapat. Però bueno, aviam, tindrem que trobar, amb això sí que és veritat, Maria, que tindrem que trobar la manera d'integrar més, de fer-ho més gran, o sigui, a part de tindre un espai més gran, que això ho reivindicaré tota la vida, de fer-ho més gran tot. O sigui, el que et deia abans, la com era la mare, doncs hi ha una mama i uns quants fills, i els quants fills són 7 o 6, serien 6.
Però una de les coses que també de l'èxit,
i que cada cop pugui agradar els seus programes,
i és el que et deia, no? De que el canvi, o sigui, de la idea del projecte era com més comercial, no? De donar visibilitat al comerç i a les nostres botigues i tal, tal, tal. El que ens hem trobat és que n'hi ha una part aquí comunitària de gent que de cultural, de futbol, de, no? O sigui, de cinema, o sigui, és una passada.
La veritat és que...
De música, o sigui, n'hi ha una part cultural aquí, des de blues a techno, o sigui, tenim una quantitat de col·laboradors.
Sí, que és brutal. I ens agradaria fer més debats, més coses, però clar, la disponibilitat de la gent tampoc és la que és. Vull dir, tu a la gent a les 7:30 li pots dir que vingui algú.
I els recursos són limitats.
Els recursos gens, clar. Els recursos són zero.
I la idea és que, o sigui, naixeu amb la idea d'això, de donar suport a, o sigui,
al comerç, al comerç, sí, sí, al districte,
i acaba sent un lloc on hi ha cabuda per tothom a sí. nivell de la comunitat del barri.
Sí,
no?
a nosaltres ens ha vingut gent, mira, de Ciutat Vella, gent que tenint una ràdio, la ràdio Ciutat Vella es va tancar i bueno, es va tornar a donar, i ara fan rumba, bueno, està molt bé, i han vingut a parar aquí. Bueno, pues estan benvinguts, mai se'ls ha tancat la porta, i ara ja porten, alguns ja porten 5 anys, vull dir, van entrar quasi quan després d'obrir nosaltres. Bueno, és això, que nosaltres ens integrem ràpidament i ens agradaria fer més coses, el que passa que bueno, hi ha la poca disponibilitat per espai dels horaris, i després, bueno, que ja, sí que se'ns tanquen portes, no sé per què, però se'ns tanquen portes de la mateixa gent que no sap o que ens tenen por o no ho entenc. Bueno, això sí que necessitaríem l'ajut. No és cap encerrona, se m'ha anat ocorrent mentre parlaves tu.
No era un pla...
Home, no, perquè a més vull dir, amb el teu càrrec, vull dir, està clar que haguéssim tingut que vindre a ficar a la porta igualment. Ja que estàs aquí, t'aprofitem.
Em sembla perfecte.
Alguna cosa que t'agradaria explicar? Que t'hagis quedat així amb les ganes de dir... Ai.
Això no m'han preguntat.
Ahir. Allò que diguis, ostres, però jo a mi m'hagués agradat parlar d'això.
Quin és el projecte més així, més top que tens ara per aquest any 26?
De feina, vols dir?
Sí.
Mira, estem molt... no és que tinc pel davant, sinó us explico que estem molt contents amb l'Oficina de Promoció Econòmica i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. No sé si heu sentit parlar, perquè és de la dreta de l'Eixample, no de l'esquerra, sí. de la primera ruta d'art inclusiu als comerços de l'Eixample.
Sí, jo vaig sentir alguna
cosa. Que ha sigut un projecte amb centres ocupacionals i d'educació amb persones amb discapacitat. Llavors han fet 24, crec que són 24 obres, aquests nois i noies dels centres, i llavors 24 comerços han tingut durant la campanya de Nadal aquest quadre, i llavors hem fet uns passaports, com era una ruta perquè tots els veïns o visitants anant passant i van marcant canvis del quadre, i al final llavors s'ha fet com un sorteig tipus, no?, les butlletes, i llavors se'ls ha donat un premi i tal.
26 a l'esquerra de l'Eixample.
Escolta, estic emocionada amb aquest projecte. Ojalà projectes d'aquest tipus. O sigui, sí, molt, perquè al final és treballar amb l'eix comercial, amb els centres ocupacionals, no? Com molt bonic.
És un projecte molt maco, sí.
Sí.
La veritat és que sí. Es té que fer conèixer tot arreu.
Això, i ja es pot. O sigui, una bona ciutat. Pràctica, encara no hem fet el tancament, com la reunió de tancament, no? A veure com ho millorem per l'any que ve i tal, però potser una bona pràctica seria explicar com ho hem fet a altres associacions comercials o eixos per replicar.
Per això està la ràdio.
Per exemple, podríem venir-ho a explicar. Perquè,
home, això és evident. Puri, li tens alguna cosa que preguntar?
Home, en aquesta llista eterna que tenies, no. Espero que...
No, saps què passa? No. Que com que has anat parlant, la Purina va... Sí. Ja l'he vist que anava
tatxant.
Això ja no li puc preguntar.
Això ja ho esteu dient vosaltres. No, tirant una mica enrere sobre el que dèiem, ens vam posar en contacte amb molts comerciants, per saber com anava el seu negoci, el tema de la petita empresa, el comerç de proximitat. També vam parlar amb els presidents dels eixos abans de Nadal o després de Nadal per valorar. Vull dir que hem anat fent recorregut dels...
Sí, la Puri, això se n'encarrega, la Puri.
Dels eixos. Algun eix no m'ha acabat de donar entrevista.
Ells ho perden.
Bueno, jo insistia, però tampoc, si ja veus que no tens una resposta o que no els hi fa una certa gràcia o il·lusió de posar-se en contacte, desisteixes, perquè no aniràs a perseguir a ningú ni a obligar.
Vaig a defensar els meus companys, a vegades és que el treball et supera,
sí, sí.
No? I més en campanya Nadal.
Ho entenc.
No, però bueno, també anem sense les campanyes de Nadal.
Però jo tenia disponibilitat d'horari, podia esperar una, dos, tres setmanes, i no tots, tot sigui dit, però
això ho tenim que millorar.
Algun eix no m'ha donat resposta per l'entrevista. També he voltat per diverses entitats, la Casa Elizalde, i ara estava fent memòria,
Wolfarix.
Sí, he estat a diversos llocs de
Sí, la Puri és la nostra reportera tribulete.
Sí.
L'enviem. Puri, allà.
Bé, aquí, cap allà. I també doncs, vaig fer una entrevista amb el president de la Fundació Comerç, el senyor
Pròsper.
Pròsper, i va ser doncs, molt, molt interessant, i vull dir que ens hem anat movent dintre de sí, tot sí. La xarxa de comerç.
I més que ho farem. Escolta una cosa, saps que li falta, Maria, la Puri? Treure's el carnet de moto i perseguir els bombers
sí,
quan surten de la caserna.
Com vols que vagi amb moto si no anant ni amb bicicleta?
A la Puri li falta això, només això perquè pugui perseguir tothom. Bueno, Maria, et donem molt les gràcies d'haver vingut. Aquest és un mitjà que ja saps, està a la vostra disposició. Qualsevol comunicació, sigui del tipus que sigui, la podem fer aquí.
Us dono jo les gràcies perquè sincerament sento molta gratitud d'aquest espai que m'heu donat, d'una banda per explicar-vos la meva vida, que és interessant i
super molt interessant,
per entendre.
Molt
no,
interessant.
Vull dir que és interessant que no, l'espai
no, 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 la teva vida és molt interessant.
No, però per mi sobretot com el que jo he denominat la encerrona, però per entendre quins són els vostres neguits i la situació i tot plegat,
sí, sí.
em sembla important tenir-ho en compte, o sigui que moltíssimes gràcies.
Anna, tu. Puri, gràcies.
Gràcies a la Maria.
Senyor presidente, a sus pies. Fins la propera. Això és Gent de l'Eixample.